Si no dic que no hi hagi d'haver un dia dels morts, anuncia el conferenciant. És més, és bo que n'hi hagi un, però ha de ser just quan comença el fred? Per què no cap a finals de maig o cap al mes de juliol? Aquest fred se'm cal als ossos. L'audiència selecta tria entre zombis, vampirs i altres no morts, assentiren i aplaudiren a l'orador, el gran esquelet.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Va començar com un experiment, un efecte mirall o un eco d'esdeveniments com la Hispacon o l'Eurocon. Però aquest any arriba la segona edició amb la voluntat de quedar-se i de demostrar que la literatura de ciència-ficció, fantasia i terror té molt bona salut a casa nostra. Estem parlant de la CatCon, que el 24 i 25 de novembre programarà conferències de tot tipus amb autors i autores, editors i traductors reconeguts. Avui us explicarem què podreu trobar en el programa d'aquest esdeveniment que seguirem des de dins. Ho farem amb el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, Eloi Puig. També us parlarem del Fantasmoll, la mostra de cinema fantàstic de Mollet, amb un dels seus organitzadors, en Javier Gutiérrez. I a més, farem crònica de la setena edició del Fantàstic Granollers, amb el balanç de l'organització i amb els directors d'alguns dels curts premiats en aquest festival. I acabarem parlant de bandes sonores amb el Ferran Peig, que ens desgranarà la fabulosa música d'Interestelar. Comencem el desè quimèric de la tercera temporada que fem possible amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so i que avui dediquem a Stan Lee.
Notícies del Fantàstic.
El cap de setmana del 24 i 25 de novembre tenim una cita a Vilanova i la Geltrú per veure la segona edició de la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, la CatCon. Un programa que ve farcidet, oi, al fons?
Sí, com l'any passat, però millor i amb més números, que diguem.
Amb més números?
Uau, amb més actes, no gaires més, però alguns més.
Tenim actes tot el dissabte i el matí del diumenge amb persones de tot tipus, des d'autors, editors, escriptors... També hi haurà temps per reflexionar una mica tot el que és al voltant, no, del gènere fantàstic. Per exemple, estic amb el programa La Mà i veiem xerrades com Somien els xais amb música elèctrica o El sexe i el robot humaniforme.
Jo, bueno, ara diré una cosa que no sé si és políticament correcta, però jo crec que si fessin robots que es dediquessin a aquest tipus de feines, la robòtica evolucionaria molt.
Jo crec que ja va cap allà, eh? Però ho descobrirem a la CatCon, entre altres coses. No sé, no vull fer spoilers de què ens podrem trobar, perquè no sé que després la cosa vagi per una altra banda i potser ens portem una decepció.
Potser el paquet de benvinguda porta algú d'això, no?
Mm-hmm. Ens han explicat que hi haurà algunes novetats, no?
Sí, bueno, n'hi ha diverses diferents, però començarem potser amb la primera més important, que és el petit canvi de seu.
Aquest any hem canviat una miqueta la seu que vam fer l'any passat i ho fem a l'auditori de Vilanova i la Geltrú. D'aquesta manera hem pensat que estaríem més a prop del centre i que la gent, doncs, estaria més còmoda. I bé, de fet, el que volem és que vingui quanta més gent millor.
Això ens ho explica l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. A veure com va aquest canvi de seu. El tema cèntric és potser més fàcil pel transport i més difícil per l'aparcament.
Potser sí.
Però potser té més visibilitat.
Sí, potser queda més a prop de l'estació. L'any que passat el tema aparcament estava molt bé.
Sí.
Sí, perquè al teu costat tenim un pàrquing d'un gran magatzem, per dir-ho així.
Exacte.
Però aquest any, bé, també hi ha una millora, es diu, de l'auditori. Tot i que l'últim també estava molt bé.
Sí, la veritat és que sí, tant d'imatge com fins i tot a nivell pràctic pels mitjans de poder gravar les conferències i poder seguir el dia còmodament cada una de les xerrades. Però bé, entrant en el que és en els actes, us hem avançat un parell, però sembla que hi ha una àmplia varietat.
Doncs mira, amb aquesta CatCon hi haurà actes dedicats a Pedrolo, perquè com tu saps aquest any és l'any Pedrolo. I també hi haurà altres actes molt enfocats, per exemple, a les escriptores, a les autores. Des de un punt de vista femení de la ciència-ficció i fantasia, que tindrem tu mateixa entrevistant a gent com ara l'Èlia Barceló o la Rosa Fabregat, la Montserrat Galícia, o l'experta Teresa López Pellissa i la Carme Torres, doncs tindrem aquest plat fort que serà dissabte a la tarda, juntament amb el Pedrolo, juntament també amb l'homenatge a Mary Shelley que li dedicarà al Ricard Ruiz i, no, òbviament, sense oblidar-nos dels nostres convidats d'honor. En primer lloc, el Joan Lluís, que vindrà de Perpinyà, de la Catalunya Nord, saps que el Joan Lluís Lluís ara és molt conegut, especialment aquest any, donat el Premi Sant Jordi que va guanyar. I també doncs, a l'Èlia Barceló, que ens ve des d'Innsbruck, tot i que ella és a la cantina, però ens vindrà des d'Innsbruck, i també tindrem moltes oportunitats de parlar amb ella, tant dissabte a la tarda com diumenge a migdia.
Però més enllà de les xerrades, doncs, la CatCon ofereix també altres coses.
La CatCon també és un lloc on, a part de xerrades i taules i ponències, etc., és un lloc de trobada. Tindrem parades, tindrem presentacions de llibres i tindrem, sobretot, molta gent que vindrà de tot Catalunya per intentar conèixer altra gent i per intercanviar experiències i per desvirtualitzar-se una miqueta d'internet, no?
I després d'estar doncs, tot el dia amb aquestes xerrades i amb aquest punt de trobada, coneixent gent i intercanviant experiències, arribarà el moment que molts ens agrada, que és el punt de trobada per excel·lència, que és el sopar.
El sopar, el Tiberi, el Halà.
Que, per cert, a la gent que hi vulgueu anar, encara sou a temps d'inscriure's a la pàgina web de la CatCon. Són 25 euros a l'hotel César, per tant, també molt proper en aquesta zona. I servirà també doncs, per fer l'entrega de premis dels Premis Ictineu.
Al vespre del dissabte tenim el sopar, que tothom s'hi pot apuntar. També teniu la informació a la nostra pàgina web, on es lliuraran els Premis Ictineu. I els Premis Ictineu ja sabeu que per nosaltres és un plat fort perquè intentem sempre donar una representació molt vàlida de tot el que s'ha publicat en català l'any anterior, tant en fantasia com en ciència-ficció. I aquest any la cosa està molt renyida. Totes les votacions ja s'han efectuat, de fet ja sabem que ha guanyat i qui no, però això ho donarem a conèixer al sopar durant del dia 24.
Perquè fins a arribar aquí, fins a arribar a aquesta entrega de premis dels Ictineus, s'han passat per diferents fases.
Exacte, no és un premi que es doni qualsevol, tot i que hi ha alguns que parlem per aquí un micro que el tenen.
No mirem a ningú, eh?
No mirem a ningú, però és un dels dos. Doncs els Ictineus tenen principalment dues fases. La primera és una tria a mans dels socis de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia, entre tot el que s'ha publicat durant l'any anterior del gènere fantàstic. Després, un cop superada aquesta fase, es trien les obres més valorades i passen a ser les finalistes. I el guanyador de cada categoria va per votació popular i per un jurat compost per gent selecta o, bueno, triat centre especial.
Que aquesta última fase sí que podria votar qualsevol.
Sí, no cal ser soci de la Societat Catalana de Ciència-Ficció. I el vot va pues, en paritat, 50% al popular i 50% al jurat.
I el que sí que sabem ja són els finalistes.
Per comentar-te, per exemple, que la millor novel·la fantàstica tenim quatre finalistes. La novel·la curta A Fores, de Ramon Mas, Enxarxats, de Carme Torres, també tenim Estirant el fil escarlata, de Montserrat Galícia, i finalment Ferista, del Marc Pastor. Aquestes són les quatre novel·les que han arribat a la final com a novel·la, millor novel·la en fantàstic escrita en català. També tenim el millor relat fantàstic original en català. Per aquest ordre, els finalistes són El cor de les pedres, del Sergi G.U.7, El dia de la fi del món, de Salvador Massip, Els hostes, Jordi Manuel, La balanguera, de Mercè Bagària i L'hora dels gambosins, del Sergi Álvarez. Òbviament, no deixem de banda les traduccions i tenim com a millor novel·la fantàstica traduïda els finalistes. Tindríem El ferrocarril subterrani, del Colson Whitehead, Els mites nòrdics, del conegut Neil Gaiman, i Solenoide, del romanès Mirce Cartarescu. També tenim els millors relats fantàstics traduïts al català i els finalistes són El curiós cas de les esposes mortes, de l'Elisa Tàtel, en aquest cas ens ho porta l'editorial Llibres de l'Encobert, del País Valencià. També tenim La dona pintada, de Jean-Louis Trudel, La saltadora, de Simon Kewin, o L'exili d'en Barnaby, del conegut Mike Resnick, que va ser convidat d'honor l'any passat, i finalment també Lladres de futurs, del D. Thomas Milton.
I no ens oblidem també que hi ha noves categories.
Aquest any hem engegat també una nova categoria de premi, que ens fa molta il·lusió, perquè volem premiar les editorials que aposten per les antologies, que és un apartat, diguem-ne, del fantàstic, que seria, diguem-ne, molt, molt lògic, però que Catalunya està molt poc explotat, i per això hem creat el premi La millor antologia fantàstica en català. Tenim tres finalistes, que són El bestiari, publicat per l'edició SEC, i també Sistemes operatius alternatius, i Terrorífics, tot ell publicat per edició SEC. També tenim una altra categoria última que ja vam encetar l'any passat i que ens fa també molta il·lusió, que és la millor il·lustració d'una obra fantàstica. Aquí tenim 4 o 5 cobertes finalistes. Una és El bestiari, a mans de Txell Oscàriz. L'altra és la coberta del Catarsi número 20, de mà de l'Irans. També tenim l'arbre de les mentides, de Chris Riddle, la coberta de l'Enigma Perucho, per part de Gregori Saavedra, i finalment la coberta de Xiuxiuejos Terrorífics, que és de la Sílvia Estany.
Per tant, tenim una convenció que inclou una mica de tot i que s'ha convertit en tot un repte per a aquesta societat catalana de ciència-ficció i fantasia. Tota la informació d'aquesta segona CatCon la podeu trobar a la pàgina web del certamen, catcon.cat, i si pel que sigui no hi podeu anar, o només podeu anar-hi un dia, o podeu anar-hi només una de les franges horàries que hi ha, recordeu que el Quimèric el viurà des de dintre. Com deia l'Eloi, una servidora presentava una modera, una taula rodona de dones en la ciència-ficció i la fantasia, però a més estarem cobrint l'esdeveniment des de primera hora de dissabte fins que acabi el diumenge, i us en farem un programa especial i un segon programa que pràcticament també serà sencer dedicat a la CatCon. Per tant, no tingueu remordiment si pel que sigui no hi podeu anar, perquè estareu molt ben informats.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Els seguidors dels festivals de gènere tenim l'agenda molt atapeïda aquest mes de novembre, ja ho hem parlat en programes anteriors, però per sorpresa de molts de nosaltres sembla que encara la tindrem una mica més, perquè a les xarxes socials hem trobat una nova mostra de cinema fantàstic, el Fantasmoll. La seva 6a edició es farà el dissabte 24 de novembre, el mateix dia que la CatCon, a la Sara Fiveller de Mollet del Vallès. Per descobrir aquest festival hem contactat amb un dels seus responsables, el Javi Gutiérrez. Benvingut al Quimèric, Javi.
Hola, bona tarda, què tal?
És la 6a edició, però per molts de nosaltres doncs és el primer cop que hem tingut coneixement del vostre certamen. De fet, els festivals de gènere se n'estan fent ressò en massa. Com ha estat això? D'on ha sortit el Fantasmoll?
Bueno, fins fa uns quants anys era una marató de cinema amb pel·lícules. No eren ni, no sé, eren una mica de tot, no? D'estrena o potser clàssics i tal. I el 2013 va començar i s'han fet 5 maratons de cinema fantàstic a Mollet, però clar, la cosa no anava més enllà que posar unes quantes pel·lícules. Llavors aquest any hem introduït una secció de competició per convertir-lo una mica de mostra festival, per mostrar coses una miqueta més diferents o més inèdites que atreguin al públic.
I qui hi ha darrere d'aquest festival? Sou una entitat? Sou diferents persones a títol individual, amants del gènere?
Sí, va ser el grup d'activitats culturals de Mollet del Vallès, que va començar aquestes maratons. Llavors van contactar amb mi, que sóc responsable dels Premis de Cinema Globos d'Oro, per veure si es podia ajudar a donar una empenta. I bueno, ara jo porto Globos d'Oro, porto Cine de Patio, i ara diguéssim que els ajudo a muntar-ho tot, a fer una coseta una mica diferent, perquè com estic més ficat al món dels festivals, en organitzar jurats i tal, doncs hem mirat de buscar una altra fórmula, però sí, així portem més públic.
Sí, de fet, mirant el que tu deies, no? Veiem la moroteca dels cartells i veiem que vau començar el 2013 com una marató. Aquest canvi de nom i també de format és precisament per intentar arribar a més gent? Teníeu ganes de créixer com a festival?
Clar, encara que no siguessin un mostre no festival, perquè clar, només és un dia, no? Ja havíem fet una marató de 2 dies i tal, però clar, no hi havia aquest factor de festival on hi ha pel·lícules que competeixen. I clar, com llargmetratges, potser és una miqueta més complicat, vam pensar en curts. I bueno, a veure si així en la fórmula de curts, i si veiem que funciona aquest any, pues, no sé, potser podem ampliar el nombre de curts, el nombre de dies, o bueno, també depèn de l'ajuda de l'Ajuntament, no?
Sempre depèn, no?, dels diners disponibles, sí, de la sala.
Clar. Sí, això.
I de fet, hi és aquesta voluntat de poder ser un festival de 3, 4 dies o més?
Bueno, hauríem de mirar-ho, no? Primer mirem com funciona un dia, perquè ja és una feina considerable, perquè tots treballem altres coses i tal, però bueno, si funciona i tal, potser alguna vegada s'havia fet en dissabte, diumenge, divendres, dissabte, em sembla també. Però bueno, ara estem provant dissabte i a veure la feina que és i la repercussió, sobretot, que és el que ens interessa, a veure si aconseguim que la sala tingui bona pinta, diguéssim.
Si entrem al que és la programació d'aquesta 6a edició, comenceu a les 5 de la tarda amb La Noche de Halloween, aprofitant que és el 40è aniversari de la saga. Què creieu que porta aquesta saga? Creieu que vindran nostàlgics o també és una manera de donar-la a conèixer a nous públics?
Clar, és una miqueta de tot, no? Perquè com a Mollet ja molt, diguéssim, millennials, no? Que passen allà per la Rambla del poble, que és on, on posarem el cartell i tot, potser venen la noche de Halloween, i com ha sortit justament ara la nova, diuen, bueno, pues potser és una manera de que vegin la vella, puguin comparar i la coneguin, i bueno, i els que els agrada el terror, no, no hi ha cap slasher més característic que la noche de Halloween.
I llavors, tant.
És com, bueno, una miqueta a veure si, si com per començar la mostra sembla una bona aposta.
Mm-hmm. I després, com deia, seguiu amb una marató de curs a competició amb 8 títols. Encara no heu dit el nom dels títols, no, no sé si encara es poden dir o no, però més o menys quin tipus de curs podrem veure, quin serà l'estil?
Hi ha una miqueta de tot, hi ha des de terror en si mateix, com fantàstic, més simbòlic, no sé, hi ha... Bueno, a partir de demà començarem ja a anunciar les xarxes alguns que tenim confirmats i bueno, durant aquesta setmana i la que ve ja tancarem, bueno, tancarem, no, diguéssim que anunciarem tota la llista, però bueno, anem fent a poc, no, per crear intriga. I també vindran a presentar alguns dels responsables dels curs els seus treballs i tal, o sigui que, bueno... Estarà una miqueta arreglat.
Com els heu seleccionat? Heu obert un concurs, la gent s'ha presentat, o heu fet una mica de selecció també a través del que coneixíeu des de Blogos de Oro, no? Des de diferents festivals?
Sí, ha estat una barreja de les dues coses. Sí, ja coneixíem alguns curs, algun va estar nominat aquest any als Blogos de Oro millor curs, i uns altres hem obert una plataforma online que també utilitzem els Blogos de Oro perquè s'apuntin als curs, i bueno, la veritat que... hem tingut molta participació per ser la primera vegada i haver-ho fet així com, diguéssim, a última hora, que no ha hagut gaire temps per diguéssim, per seleccionar, no? I, bueno, s'han portat molts curs i el nivell és molt alt. Ens ha costat bastant treure aquí els 8 finalistes, diguéssim.
Home, almenys sabeu que de cara a les següents edicions això té tirada, no?
Sí, sí, la veritat que sí. Si ho fem amb més temps, ho preparem bé i ara que ja, diguéssim, hem fet el més difícil, que és arrencar, no? Diguéssim, ja amb aquesta nova orientació... Després, quan ja tot que estigui una mica rodat, pues, sembla que la gent s'anima a apuntar-se i això. Ara només falta que vingui el públic i ja serà perfecte.
Aquí entrem nosaltres, no? A veure si amb qüestions com aquesta entrevista o fins i tot amb la difusió que estem fent des dels diferents festivals podem ajudar. Després del que és la projecció de curs, arriben dues pel·lícules més. D'una vegada, d'una banda, no sé si la sabré dir bé, eh? Surveillance, es diu?
No, jo no tinc tampoc tan clar. Surveillance,
no,
Surveillance, sí, no sé, no, ho hauré de mirar al traductor de Google, però com ho pronuncia.
És una pel·lícula de Jennifer Lynch, què ens en pots dir?
Uh-huh. Bueno, pues precisament el 2008 va guanyar Sitges, que aquell any per temes personals no es poden anar a Sitges tant com vaig voler i vaig només veure aquesta pel·lícula a Sitges i és la que va guanyar.
Va ser una bona tria, no?
Sí, vaig apuntar i des d'aleshores no l'he vist perquè a sobre no va tenir distribució a Espanya ni res i... Nosaltres hem aconseguit portar-la, bueno, l'hem exportat i ja, bueno, ha estat una mica complicat, però al final la podem posar i, bueno, per mi és la marató de curs, em sembla el més interessant de tota la mostra perquè és una manera de veure en pantalla gran, en HD, una pel·lícula que em sembla que és impossible veure-la actualment d'una altra manera, sí, d'aquesta manera, vaja.
De fet, juraria que l'hem vist a molt pocs festivals, per no dir cap més, a part de Sitges.
Jo és que no sé de cap més, perquè si no segur que hagués anat perquè em va encantar quan la vaig veure.
Doncs mira, una altra oportunitat que tenim. I tanqueu amb Un lugar tranquilo, que precisament és una de les pel·lícules que han tingut més ressò, no?, en l'últim any.
Sí, 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 és que m'ha agafat una miqueta... de tot, no? Un clàssic, bueno, que no es pot negar, innegable, una pel·lícula inèdita bona que no s'ha vist mai i després, diguéssim, la pel·lícula de terror d'aquest any, no? O sigui que, i totes, a més, d'anys que acaben en 8, que és una curiositat, però fa gràcia. Sí, sí, llavors, sembla que per acabar, no? Totes les pel·lícules són, a més, d'una durada de 90 minuts, s'ajusten, tenen bon ritme, són, bueno, tenen qualitat, tot donen por, també, o sigui que és que no... La veritat que s'ha sortit d'una programació interessant.
També agafant el fil del que comentaves, de que hi ha molt millennial, creus que amb mostres com aquesta també, doncs, a peu de carrer, a la plaça del poble, no? Podeu ajudar també a crear nous fans de gènere?
Bueno,
o potser és molt agosarat?
No, la intenció també és aquesta, no? A veure aquests nois que, no sé, que no saben què anar a veure i tenen aquí una mostra, veuen això, veuen pel·lícules bones de gènere i diuen, ostres, vols, a lo millor això mola, no? En comptes d'anar a fer altres coses que fan avui dia, que estem ja farts de youtubers i coses d'aquestes que no aporten gaire pel meu punt de vista.
Després del tema bocadillo, ja...
Sí, per això dic que ja mateixos ja es veuen per on van. Per això dic que a lo millor d'aquesta manera ho veuen i, a més, si no volen pagar 2 euros per veure una pel·lícula inèdita, els cursos són gratuïts, o sigui que poden venir a veure cursos fantàstics que en 15-20 minuts és quan es explica una història que els deixarà sorpresos.
Doncs moltes gràcies, Javi Gutiérrez, per acostar-nos a la programació del Fantasmoll aquest 24 de novembre a la sala Fiveller de Mollet del Vallès. Moltes gràcies per atendre el Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
Adéu-siau.
Adéu.
Quimèric als festivals.
Doncs aquest cap de setmana passat, del 8 al 11 de novembre, s'ha celebrat la 7a edició del Fantàstic Granollers al Centre Cultural de Granollers, amb una molt bona assistència, 500 espectadors que van passar per les diferents sales després d'augmentar un dia el festival i també de fer créixer el nombre de projeccions. Avui comentem, fent crònica d'aquest festival, amb el Carlos Climent, que també va anar. Carlos, benvingut.
Buenas.
Que vas anar pel teu blog de Cine para Dos.
Correcto.
Vas acabar content, ara entrarem una mica a desgranar, però sensacions generals?
A ver, yo fui domingo. Se ha reconocido que la película infantil que era Me diciendo Montoro, no, Totoro, he hecho la broma que me da gusto. Me diciendo Totoro. Fue poca gente, me sorprendió, la verdad, siendo un clásico como es de la animación, pero bueno, a lo mejor hacer algo así, digamos, más friki. Realmente que había más gente mayor que niños. O era el típico padre friki.
Los nostálgics, ¿no?
Sí, típico padre friki que va con el niño.
Tontoro, no, Totoro, té 30 anys ja.
Sí, clar, és l'aniversari.
Sí, de 85, crec 86, por ahí.
Sí, com Akira.
Sí.
Doncs ara entrarem a explicar una mica les pel·lícules, però el que sí que l'organització ha dit és que està satisfeta d'aquesta assistència i, de fet, el seu director, el Ramon Davi, s'ha mostrat molt, molt content.
Molt contents de veure com el públic de Granollers doncs, acull el festival amb ganes. Cada any hi ha més gent que ve, el boca a orella funciona, la promoció que fem funciona i, bé, d'això es tracta, no? Mica en mica anar creixent amb espectadors, i no només amb això, és a dir, nosaltres sempre recalquem, no?, que més que creix amb espectadors, el que ens omple és veure que la gent que ve s'ho passa bé.
I aquest any, a part d'augmentar projeccions i en dies, també van incorporar una novetat. No sé si tu vas arribar a veure, Carlos, a la teva projecció, però el que feien era, abans de certes projeccions, una mena de performance, espectacle.
No.
No?
No.
Doncs la projecció del dissabte sí que la van fer, i la veritat és que era bastant sorprenent, perquè
sí,
van mobilitzar una gran quantitat d'actors disfressats de zombi i presentats, no, conduïts per la persona que després va estar presentant l'acte d'entrega de premis.
Armant mà.
I va funcionar molt bé.
Sí.
No sé si això d'anar armat ajuda que la gent aplaudeixi més o no,
oh,
perquè
sí.
Clar, ostres, no saps si és de fogueo o no, saps?
Té les seves avantatges.
I a més amb aquell accent serbi, doncs sí. Així també dius, ostres, aquest, cuidado, eh? El que el Ramon Davi deia que aquest espectacle doncs, ha funcionat molt bé i que fins i tot es plantegen poder-lo mantenir en futures edicions.
Va ser espectacular, el públic ho va rebre. Va ser una sorpresa per tots, perquè nosaltres havíem vist alguna coseta però no sabíem ben bé, teníem una idea del que preparàvem, però també teníem ganes de sorprendre'ns, i va ser una posada en escena brutal. La veritat és que diguéssim que es va solidificar una aliança que a partir d'ara cada any ja segurament comptarem amb ells.
I com ja apuntava el Carlos, l'assistència anava variant depenent de les sessions. En el cas de Totoro dius que era una mica més fluixa. Nosaltres, en el cas de Mandy, per exemple, doncs, jo crec que va arribar pràcticament al rècord, i és el que ens explicava una mica el Ramon Davi.
Hem tingut pel·lícules de renom o pel·lícules més actuals que solíem tenir les edicions anteriors, per exemple Mandy, de Panos Cosmatos, que venia a recolzar del Premi Millor Director a Sitges i havia tingut molt bona acollida a nivell de crítica i de públic. Doncs la veritat és que és una pel·lícula que la gent esperava amb ganes. Hem tingut la sort de ser una de les tres sales a Catalunya que l'estrenaven aquest cap de setmana i s'ha notat. També he tingut molt bona acollida la pel·lícula Aterrados, que també venia de Sitges, Matar a Dios, que vam tenir la presentació als seus directors, i per exemple Mi vecino Totoro, i Thelma, l'última pel·lícula del diumenge a la tarda, sorprenentment, tot i ser una pel·lícula de l'any passat, no ha tingut realment el seu pas per sala ha sigut molt escàs, una pel·lícula que s'ha tingut poques ocasions de veure, que tot i tenir bona crítica i si no recordo malament està nominada als Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa, no se n'havia sentit a parlar massa. Una pel·lícula espectacular que per tancar el festival va ser genial i que també va venir molta gent a veure-la i gent de totes les edats.
Com deia el Ramon Daví, un dels reclams va ser Mandy. Ja s'havia pogut veure Sitges, en breu es veurà, bé, quan s'està matent aquest programa s'està veient a Molins de Rei. I clar, era una de les pel·lícules que teníem tots ganes de veure. Personalment, encara l'estic paint.
Sí, bueno, a més he sentit la música de Mandy i m'ha entrat un badall, però això és un altre tema. És que és una bona pel·li, però potser no per les 11 de la nit.
Exacte, nosaltres la vam veure que eren les 11 quarts de 12. És una pel·lícula que té com dues parts. La primera part és com molt d'autor, no? Que juga molt amb les imatges, molt estètica, i és molt lenta la primera part.
Sí.
I fins i tot et poses en el món de la psicodèlia i de les drogues.
Bastant, bastant.
I la segona part és psicodèlia i drogues, però amb acció, diguéssim.
I sang.
Però clar, triga en arribar aquesta segona part.
Sí. El Nicolas Cage trobo que fa molt bon paper aquí.
La veritat és que sí, ja dèiem que després de Moment d'Art ja no hi ha volta atrás.
No.
Ja és com, ja, a veure, ha descobert que pot fer d'ell mateix, perquè diuen que té fama d'estar una mica tarat.
L'escena del lavabo la trobo fantàstica.
Molt, molt bona. Altres pel·lícules, el que comentava el Ramon, Thelma, va ser una altra de les sorpreses. Tu l'has vist, explica'ns una mica què ens pots dir.
A ver, hay que decir primero que si bien Totoro no tuvo, para mí, el público esperado, la verdad que con Thelma se llenó casi la sala.
¿Y eso que es diumenge a la nit, que mucha gente treballa l'endemà, que
sí,
es complicado?
Sí, por eso Totoro era a las 5, esta fue a las 7 y se llenó bastante gente, la verdad. Creo que era colaboración con el cine club o algo, porque vi gente con papel de cine club.
Ah.
Y la verdad que estuvo bastante bien. Primero que decir que quiera ver esta película noruega, creo que es noruega, sí, que no mire por internet nada. Porque te chafa. La primera sinopsis que tú ves en internet te chafa la película.
Sí, la típica película que has d'anar a verge a veure-la, ¿no?
Sí.
De dir, no sé res més que el títol.
Digamos que es un drama con toques fantásticos, no puede hablar más. Una chica que le pasan ciertas cosas.
¿Pero la recomanas?
Sí. Pasa sí. Que el problema es que es eso, la sinopsis que ves por internet dice, la chica le pasan esto por esto. Dice, hombre,
no ya
me
está,
lo digas. No me digas, ¿por qué? Te has cargado tres cuartas partes de la película, pero está muy bien. És un poc lenta, la pel·lícula, però està molt bé.
A part del que són aquests grans títols que, com dèiem a la prèvia, no? són títols cridaners, que són títols que s'han vist en pocs llocs i que val la pena veure, també es van poder veure una selecció de curtmetratges, 22 curtmetratges que es van poder veure. Posem també en context a l'oient. Aquest any doncs, he tingut l'honor d'estar dins del jurat. Un jurat molt variat, de gent amb professions diferents, molt marcades per l'àmbit artístic. No? Hi havia el Toni Benages, que és professor, és dibuixant i també doncs, està dins de l'organització, dirigeix el Creep Show i el Festival Filmets de Badalona. Tenim el Jordi Pastor, que és professor de l'Escola Josso, dibuixant també. Tenim el Dani Nefasto, que també està en temes artístics i estava en un blog de cinema. Per tant, una mica de tot i una mica de visions que ens van poder posar d'acord en que la qualitat era molt bona i que volíem entregar el màxim nombre de premis possibles per demostrar-ho. I prova d'això, doncs ara anem a desgranar aquests premis. I comencem al revés, una mica del que s'acostuma a fer. Comencem pel més gran, que és el premi al millor curtmetratge segons el jurat. Després ja parlarem del millor curtmetratge segons el públic. I es tracta de La Proeza, que estem sentint de fons doncs, al seu inici. És un curt que consta de dues parts. Una és molt més intrigant i una segona és clarament de gènere. Vull dir, ja surt de l'armari i diu, soc de terror, i què? No? I recupera un tema molt clàssic, no? Està bé, perquè clar, quan comença sembla una cosa més de misteri, una cosa més d'intriga, un thriller, i després segueix doncs, ja entrant en el món de... No sé si dir alguna cosa més, perquè potser ja dic massa.
No.
Millor no dic res més, no? Doncs el que he pogut parlar és amb el seu director, amb l'Isaac Berrocal, que ha explicat per què van fer aquesta aposta clara per tenir dues parts del curt i una d'elles de gènere.
La idea era hacer algo justamente eso, algo más clásico, algo de terror, más en su propia esencia, no buscar nada extraño ni rascar y decir, bueno, es que a base de una historia de terror quiero denunciar no sé qué, que es lo que se está haciendo ahora mucho con los cortometrajes, como denunciar temática social, ¿no? Un poco enmascarado con el terror. Nosotros no, nosotros buscábamos hacer algo más clásico y nada mejor para mí, que es algo que tenía ahí en el tintero que he querido siempre hacer, que era un exorcismo o una posesión o algo así, ¿no? Y también sí que es cierto que hemos querido darle un toque dramático, eso que hablas tú al principio cuando entra la chica a la casa y todo el mundo piensa, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Le pide dinero. Y ese toque dramático que a día de hoy puede seguir existiendo en algunos países donde es ilegal lo que hace, es que no quiero decir mucho porque luego se hace spoiler, pues esto puede retraer a otros años donde la España profunda, donde la dictadura metía mano a estas cosas y bueno, de alguna manera eso es mucho más terrorífico de lo que podamos imaginar. Está claramente dividido en dos partes, el terror dramático real y luego lo fantástico, el terror que siempre nos ha hecho ilusión, ¿no? Que es el satanismo y todo este tipo de cosas. Yo creo que era un poquito también eso, empezarlo como un drama y terminarlo con terror y con otro tipo de público.
Què n'opineu, que el satanisme encara faci il·lusió a algú?
És molt sobtant.
Bueno.
És com la meva il·lusió, no? Ha dit, era fer un exorcisme o una possessió, doncs mira, pim-pam,
bueno,
no?
Bueno, un exorcisme no puedes hacer todavía, pero hacer una possessió, que m'expliqui com.
No, potser doncs, serà el seu pròxim curt, no?
Amb un notari, no? Prenc possessió, ja està.
Bueno.
I l'IVA de Vengado, també, sí. Ja. Ens posem a parlar amb Hisenda i tot això. El que està clar és que convertir-se en el millor curt del festival ha suposat un gran pas tant per Berrocal com per tot el seu equip.
Eso es posiblemente lo que más ilusión me haga. Que un festival que es apasionado del cine de terror y fantástico, que puntúe tu cortometraje, que lo valoren y que llegues a ganar el premio mejor cortometraje, para mí eso es muy, muy importante. Para mí eso es, yo creo que la máxima satisfacción, para eso lo haces, para los fans del terror más absoluto, ¿no?
A més, aquest any, per primer cop, aquest primer premi té dotació econòmica al darrere, 1.000 euros.
1.000 euros, eh?
1.000 euros, eh? Es poden fer moltes coses amb 1.000 euros. Però, mira, sigui la xifra que sigui, l'important és que servirà d'ajuda, perquè aquest curtmetratge, La Proeza, es va fer amb una campanya de micromecenatge. O sigui, la gent va posar els seus diners i, de fet, fa molt poquet, diria que fins i tot va ser el mateix cap de setmana en què es va presentar a Granollers, que s'estava presentant oficialment davant dels mecenes que havien posat els diners i que havien col·laborat en fer realitat aquest projecte. I, per tant, doncs, aquests diners serviran per acabar de complementar-lo.
Tenemos un proyecto que estamos empezando ahora a hablar de él, la productora Isabel Medardo y yo, pero realmente, bueno, como ocasiona tantos gastos, creo que lo vamos a dedicar a distribuir o a cubrir algunos gastos que hemos ido teniendo, porque este cortometraje lo hicimos a través de un crowdfunding, donde un montón de gente, amigos y familiares pusieron su granito de arena y pudimos llevarlo adelante. Pero claro, ese crowdfunding pues no es todo lo que hubiéramos querido y se ha quedado sobre todo para el rodaje y parte de la distribución. Por lo tanto, cualquier premio económico siempre es mejor vincularlo a seguir distribuyendo y que se siga moviendo.
Doncs ja hem conegut una mica millor el millor curtmetratge del Fantàstic Granollers, aquest La Proeza, però també es van entregar altres premis, per exemple, el Premi a la Millor Direcció a Guillermo Carbonell per La Peste, un curtmetratge francès que a tu et va agradar bastant, oi, Alfons?
A mi em va agradar molt, molt, molt.
És que, de fet, és un dels que va sortir més vegades a sobre la taula en cada un dels premis del jurat. Vull dir, ho he de dir, i això ens ha passat pràcticament amb tots, eh? Però amb La Peste era com, m'agrada això, m'agrada allò, i anava sent nominat
constantment. I jo soc molt fan dels girs del guions i no diré res més.
De fet, jo vaig trobar a faltar alguna coseta, però parlant amb el jurat el que em van dir és que aquest curt està servint com a teaser o com a trailer, com li vulguem dir, com un avançament d'una sèrie que està fent aquest bon home, el Guillermo Carbonell. Per tant, aquí és on vaig entendre. Clar, no pots explicar-ho tot perquè ho vols explicar més endavant.
Sí, de totes formes també és com amb els curts que no es pugui explicar tot, 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 tot.
No, però el que està clar és que està molt ben fet,
sí.
que la història és interessant i que la imatge doncs, és molt, molt, molt professional. No és un curt gens amateur, és totalment professional. I llavors hi ha un altre premi, que també d'un altre curt, que també va sortir moltes vegades en el debat del jurat, que és Limbo, que s'ha endut el premi al millor guió. És un curtmetratge que parteix de la idea d'un home que mata la seva família, la seva dona i la seva filla, i està atrapat en aquesta escena. No és ben bé un bucle, però és com una mena de repetició, no és ben bé tota l'estona la mateixa escena, però ell està atrapat allà per sempre. o almenys això es dedueix del curtmetratge. Llavors, és un curtmetratge que és molt original, amb la manera de fer, doncs, que fins i tot va sortir sobre la taula de possible premi d'efectes especials, no? De quan ell dispara, és molt realista.
Sí.
Hi ha unes imatges de càmera que són molt innovadores, sobretot l'escena final, per exemple, així amb el dron. El guió va agradar molt per això, perquè és aquesta reflexió també, no? De hi ha un espai on la gent va repetint els seus màxims errors, no?
El pitjor infern és repetir els teus pitjors records.
Sí, sí,
sí. Les teves pitjors accions.
Havíem estat buscant el seu director, el seu màxim responsable, el Dani Viqueira. Ens ha comentat que li feia moltíssima il·lusió aquest premi, també com a ànims per seguir en projectes més endavant, però no ens n'ha volgut parlar precisament perquè amb aquest limbo ell ha materialitzat doncs, coses que li toquen molt de prop. I són temes així una mica doncs, que encara l'estan removent, i des d'aquí li enviem una salutació.
I una forta abraçada.
Una forta abraçada al Dani Viqueira, que esperem veure molt aviat més projectes seus, perquè, com dèiem, doncs, Limbo ens ha agradat, i ens ha agradat com a espectadors, ens ha agradat com a jurat, i això doncs, està molt bé. Seguim amb els premis. Efectes especials va ser per Beer Place, que concretament, no sé si l'heu arribat a veure, va del tema ecologista, no és com una mena, com si fos una mena de videoclip, i hi ha una balena feta així com amb deixalles o amb coses del mar i tal, i precisament doncs, hem pensat aquest efecte especial doncs, està treballat, ja dèiem que també havia estat sobre taula Limbo, havia estat sobre taula altres doncs, Le Plan, si no m'equivoco, però finalment doncs, vam decidir donar aquest premi. L'actuació, el premi a millor actuació és per dos actors, l'Álvaro Fontalba i el Manuel Tejera d'Estigma, que és una pel·lícula que va de tot el tema d'estigmatització dels seropositius, del VIH. Creiem que són dos actors molt joves i que funciona molt bé la seva actuació, tot i ser tan joves. I llavors la millor animació ex aequo, per tant, per igual, la Nòria Joverran, que també doncs, va estar molt renyit aquest premi perquè hi havia molta qualitat i el públic, el jurat estava dividit. I el premi del públic va ser per Miedos. Hem pogut parlar amb el seu director, el Germán Sancho, que ens ha destacat la importància que té per ell i pel seu equip rebre el reconeixement del públic, que a més va coincidir amb dos premis més el mateix cap de setmana.
Muchísimo. Lo digo con el corazón en la mano. Para mí el premio del público es el premio más honesto, porque es que allí en Granollers nosotros no jugamos en casa, nadie nos conoce, entonces si el público nos vota es porque sinceramente ha gustado. Y bueno, eso es el mayor reconocimiento. Te ha dado la casualidad que este fin de semana nos han dado el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Reyes Abades, en Fantastic Grandes mejor o premio del público, y también en Wave Search en Palma de Mallorca mejor cortometraje, o sea que estamos, que no cabemos de contentos.
Aquest curtmetratge no explicarem de què va, perquè si no sí que ens revelem molt, 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 però parteix del punt de partida típic de la nena que té por a l'obscuritat, no? I que veu sí. Que hi ha algú, no? A l'habitació. Vam parlar precisament amb en Sancho, Sancho, sobre el rerefons del curt, perquè és de gènere, però com dèiem, va més enllà d'això.
La idea era salirnos de muchos puntos comunes que hay en el cine de género, ¿no? Como el miedo a la oscuridad, una niña en su habitación que piensa que hay un monstruo en el armario, y bueno, pues lógicamente había que contar algo más y salirse de ahí, ¿no? Y buscar un punto de giro final que sorprendiera y que justificara todo lo que pasaba anteriormente, que no se quedara simplemente en el susto por el susto. Yo el género de terror me ha servido solamente para contar esa historia, porque efectivamente el trasfondo, la capa que subyace en todo el texto es cine social, podría decirse, ¿no? La moraleja del corto es que pues muchas veces la realidad es más terrorífica que cualquier cuento de terror, ¿no?
De fet, Sancho creu que això és un dels elements que pot haver captivat el públic, però també n'hi ha d'altres.
Creo que tiene una buena factura en cuanto a fotografía, en cuanto a interpretación, en cuanto a arte, a todo, y te envuelve mucho en la historia, y desde el principio creo que el corto te atrapa porque vamos directamente al grano, es un corto muy rápido, y crea ese suspense y esa intención de saber qué es lo que está pasando. Y luego, pues, es lo que tú dices, que alimentas al espectador con algo más. Y creas ahí un giro que te deja totalmente desconcertado y que te da incluso, yo creo que mucho más miedo. Ahí se juntan varios miedos. El miedo del niño que y del espectador que se da cuenta de lo que está pasando ahí, y el miedo de la propia protagonista.
Doncs ja hem repassat el palmarès, us hem explicat una mica el que ha donat de si aquest fantàstic Granollers, i només ens queda doncs esperar la 8a edició, que com deien els organitzadors esperen que sigui molt més àmplia, perquè volen seguir creixent i volen seguir posant-se el públic a la butxaca, i està clar que aquest any ho han aconseguit. Gràcies, Carlos Climent, per tornar al Quimèric, que vagi molt bé.
A vosaltres. Quimerofonia.
I avui recuperem la nostra secció de bandes sonores, que ens ha agradat molt totes les vegades que hem tingut el Ferran Peig aquí a l'estudi. Benvingut al Quimèric de nou.
Moltes gràcies.
Fa uns quants mesos que no et sentíem ni et vèiem, però és un plaer tenir-te aquí, i més amb aquesta banda sonora tan espectacular que ja sentim de fons, d'Interestelar.
Exacte. La raó principal per la que he volgut tornar amb aquesta pel·lícula en concret és perquè exemplifica perfectament el que ja he comentat al principi de la pel·lícula, del programa, que una pel·lícula és tan important, la part pictòrica visual, com la part auditiva, l'espai sonor.
Podríem dir que és com un 2001 portat al segle XXI, en aquest cas, perquè
sí.
2001 volien ser realistes, i clar, les imatges de les naus espacials a fora no hi ha so, i ho van suplir amb música, valsos en aquest cas.
Sí, més o menys, perquè Interestelar té una component que Odissea 2001, que no conec tan a fons la banda sonora i el que l'envolta per saber-ho...
És Strauss.
Sí, sí. El que passa amb Interestelar, passa una cosa que no acostuma a passar mai en les pel·lícules, és que normalment per un tema de programació en la producció i en l'agilitat de la cartera, el compositor de la banda sonora no comença a formar part de la producció de la pel·lícula fins cap al final del muntatge, que és quan hi ha un primer esbós de la pel·lícula, i ja poden discutir allà el director com organitzar la música amb la imatge visual. Contràriament a això que acostuma a passar, Hans Zimmer i Christopher Nolan van estar treballant junts des d'un primer moment. O sigui, des del moment que els germans Nolan van tenir la idea de fer aquesta pel·lícula, ja van anar directament a Hans Zimmer i li van enviar una carta, un sobre, van enviar a casa seva i li van dir quatre paraules, dues frases: necessito que facis unes idees musicals en un dia. El tema és una fàbula central de la pel·lícula, que és l'amor d'un pare cap als seus fills i què passaria si els perd per culpa del temps. I Hans Zimmer es va posar i durant un dia va estar composant, va acabar traient una peça per piano i orgue, que bàsicament tenia com un sentit en les frases, que és el que van acabar a la pel·lícula, que les frases són les que coneixem de la pel·lícula, que ens sonaran, serien aquesta. I l'altra, la que es va repetint a No Time for Caution, l'escena de l'aparcament en paral·lel a la nau, que és la que va pujant. Aquestes frases, que en si mateixes no sembla que tinguin massa entitat musical, són a les que Hans Zimmer va posar l'esperit de el que significa per ell la seva relació amb el seu fill i el que significa per ell al llarg del temps.
Però clar, ell no sabia que la pel·lícula anava de l'espai, suposo.
Segurament no sabia ni que era de ciència ni de ciència-ficció, simplement li van demanar això.
Però no és el primer cop que Nolan i Zimmer treballen junts?
No. I és normalment sempre que fan...
I sempre, a mi m'agrada tot el que han fet junts.
Sempre que fan una obra junts acaben...
Zimmer traient... és una meravella, treballi amb qui treballi.
Tenim igualment. Els Batmans. Sí.
A Inception.
Inception, també.
I el que em va fascinar d'aquesta pel·lícula en concret, que amb Batman no passava, i amb Inception ja començava a haver-hi alguna cosa així, és que jo, tal com analitzo la pel·lícula, com a pel·lícula, té com... dos formes de veure-la. Una forma dramatúrgica, la història, que és el que passa, que és el que hi ha, el senyor que té un fill i una filla, havia treballat a la NASA, la Terra està fatal, li demanen que torni, tot el que és l'argument de la pel·lícula. I per l'altra banda, tota la teoria científica, la part de ciència-ficció, que és el que investiga el pas del temps, la relativitat, els viatges en l'espai, etcètera, etcètera. I tot això va en un segon pas, o sigui, en un segon terme, acompanyant a la dramatúrgia. I el que fa la banda sonora és construir un univers musical en el que això també es respecta. Podem analitzar aquesta banda sonora des d'un punt de vista dramatúrgic, seguint el que significa pel Matthew McConaughey, no me'n recordo el nom del personatge, el que significa per ell el pas del temps en relació amb la seva filla...
El pare, perquè jo tampoc me'n recordo el nom.
El pare, sí.
El pare, la filla, el tio que es perd sempre en totes les pel·lícules i l'han de rescatar...
Exacte.
El Matt Damon, sí.
Sempre es perd una mica més lluny. Sí. A la banda sonora podem trobar aquesta mateixa divisió, com podem analitzar-la des del punt de vista dramatúrgic del que passa, i podem aplicar els mateixos principis científics que s'investiguen en la pel·lícula en la construcció de la música. Què vull dir amb això?
Això explica-ho.
La part dramatúrgica i la part científica comparteixen el mateix tret, que és el pas del temps. Mm-hmm. La banda sonora té una cosa molt especial, i és que això... es va repetint fins a la sacietat. No para.
Això em recorda ara mateix el Mr. Bean a la cerimònia d'inauguració de Londres 2012.
També.
Que estava sota allà, ting, 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 mentre també sonaven carros de fuego.
El que ho fa especial en aquest cas és que això simbolitza el pas del temps. Una cosa constant que no para.
Com una gota que cau, no?
Sí. Com un tic-tac del rellotge.
Exacte. Va seguint durant tota la pel·lícula, d'una forma o altra, a vegades passa contratemps. Explicació ràpida, un contratemps és una nota que no va amb el temps. Això seria el temps. Contratemps seria això. Però hi ha aquest constant que es va mantenint tota l'estona. Sobre aquest constant es va desenvolupant tota la banda sonora i tota la pel·lícula. Com comença el tema principal de la pel·lícula? Comença així. Amb el pas del temps i el tema aquest que diríem de l'amor per a filla per sobre. Com continua? S'hi ha afegit la mateixa melodia per sota. I sonen alhora. I a mesura que va avançant la banda sonora, aquest tema en concret, la melodia va creixent, va afegint coses, va afegint notes de no de relleno, però d'acompanyament, fins que acaba sonant això. És la mateixa melodia, per dins hi ha la mateixa melodia, però van haver-hi més notes pel voltant. La relació del pare i la filla va canviant, es va afegint, el pas del temps la va modificant. I el que ho fa especial és que en cap moment torna enrere. Sempre va sumant. La melodia es va obrint, es va complicant, s'afegeixen més notes de l'acord, però sempre són els mateixos acords, sempre és la mateixa relació que va pujant. I això jo ho relaciono per la part dramatúrgica amb el pas del temps del pare i la filla, i per l'altra banda, el principi que sosté l'univers i el nostre concepte del temps, que és el principi de l'entropia, que és el principi de que tot es desordena. Per naturalesa tot es desordena. Deixo un cafè sobre la taula i el cafè naturalment se refreda i tota la seva energia calorífica passa a l'espai, al voltant. Uh-huh. I no puc recalentar-ho sense un desperdici més gran d'energia, que no s'aprofitaria tota. Hi hauria més energia que passaria al voltant. Tot l'univers es desordena i això és el que provoca el pas del temps. I aquesta melodia el que fa és que amb el pas del temps es va desordenant.
O sigui, el pas del temps és el desordre.
Exacte. Això també remunta al que deia Stephen Hawking ja el 1980, que ja començava a parlar d'aquestes coses.
I han canviat de secció del programa.
No, perquè clar, també hi ha un moment de la pel·lícula en què els diferents moments del temps es comuniquen.
Exacte.
No vull fer un spoiler per a gent que no l'ha vist, però clar, podríem dir que el passat i el present comencen a comunicar-se. Hi ha uns ponts, hi ha una comunicació, no?
Sí, exacte. Perquè sembla que vagi per una zona temporal, però bueno, no fem coses més rares. És una divagació.
Però clar, la música ha d'anar cap a aquesta línia.
El que és bonic d'aquesta escena és que tota l'escena que està el senyor Matthew McConaughey a la nau, que el temps passa d'una altra manera per ell, sí, que pels fills, és que durant tot el temps que està a la nau, la música va evolucionant, va pujant, va fent aquest canvi temporal que deia, i quan tenim l'escena que es va solapant el que passa allà amb el que passa aquí, quan tornem a veure el que passa aquí amb la filla, la música no ha avançat tant com el Matthew McConaughey, està més enrere. Està en un estat més simple de la música.
Mm. Això ho haurem de tornar a fer un altre visionat, sí, per poder-ho, sí, comprovar. Sí,
sí, sí. No ha passat tant temps com pel Matthew McConaughey.
Clar, tota la raó.
Llavors, tornant a que seria la construcció de la banda sonora, jo totes les crítiques que he sentit d'aquesta banda sonora van més o menys per dues línies generals. Una és, m'encanten posar els pèls de punta i és meravellosa, i l'altra, molt distanciada, és horripilant, em posa molt incòmoda, no la puc escoltar.
Ostres!
Això passa perquè Hans Zimmer aposta molt fortament en aquesta pel·lícula en tocar directament l'ànima i el que ens remou de la por del pas del temps i de l'alienació de l'ésser humà, que és el que li acaba passant al senyor Matt Damon, que es perd, que s'acaba alienant d'ell mateix, s'acaba alienant de tota la humanitat. I la pel·lícula també investiga una mica això, què passa quan perdem aquest sentiment d'humanitat, en el cas seu, perquè se sent que ha estat abandonat, perquè sent que no té esperança de poder tornar, i creu que si ell no pot tornar, ningú més mereix poder tornar, i l'únic que es pot fer és començar de nou.
Mm-hmm. Però, bueno, aquí estem parlant de la pel·li, però és ridícul aquest pensament, perquè realment ningú ha de tornar. La gent ha de marxar. Però bueno,
sí.
És a dir, això és el principi de la pel·lícula, hem de fotre el camp.
Hi ha gent que ens posem aquesta banda sonora per treballar. Típic dia que estàs desconcentrat, vaig a concentrar-me en Interestel·lar.
Home, suposo que com que et marca el temps és com el diapasó, no, el diapasó,
si
no,
pot ser més eficient,
clic,
no?
Com es diu allò?
Metrònom.
El metrònom, la matrona, o com es digui.
Et
va marcant i et va concentrant.
A mi em funciona, no sé els oients,
no,
que també, opinin.
A mi també,
però
em va bé, no em costumo posar música per fer feina, però a mi també.
És molt... és recomanable per això, perquè és simple en aquesta línia, tot és la mateixa melodia que va en augment i va augmentant. I el que trobo preciós d'això que comentava, de com busca entrar directament, és la forma com està construïda la instrumentació, la musicalitat. Per què un orgue d'església? Per què té aquest so tan estrany i tan eteri? Com l'aconsegueix?
Com es grava un orgue d'església? Quan posen micros a cada tubo? O...
No, agafes una església i poses micros d'ambient i micros a prop. El més divertit és que això, que ara mateix en el nostre món actual és molt simple agafar un ordinador, connectar un teclat, posar-hi un orgue d'església digital, que n'hi ha de molt bons, i tocar. Però van decidir que no, que farien servir una església de Londres, no recordo el nom, però la van reservar per aquell dia, van gravar totes les peces amb el mestre organista de l'església.
Carai.
Que guai.
Per què un orgue d'església si no té cap mena de sentit eclesiàstic la pel·lícula? Perquè l'orgue d'església és l'únic instrument artificial que funciona igual que el cos humà. El cos humà, com a instrument, té un tub pel que passa l'aire i, vulguem fer so o no, l'aire sempre està passant. Quan volem fer so, el que fem és tancar part del tub amb els plecs vocals i provocar una vibració en aquests plecs que acaben provocant el so, sigui parlar, sigui cantar. L'orgue funciona igual, té un flux continu d'aire que, quan s'apreten les tecles, el que fa és tancar certs tubs que provoquen aquest so. Llavors hi ha tota la part de mecànica, que no és el mateix fer sonar un tub que fer-ne sonar 12 alhora, un motor que amplifica el pas de l'aire, però és l'únic instrument que com a mecànica funciona igual que un ésser humà. I és variable, el so que produeix un orgue és molt variable, té tota la sèrie de palanques que pots fer que soni més fort, sonin més notes alhora, soni explosiu, soni suau com una flauta. L'orgue té tota aquesta varietat que està dintre de l'instrument de l'ésser humà també.
Així tota la banda sonora està gravada amb un orgue.
Sí, i amb acompanyament orquestral també, o sigui, també el té. Però
posteriori, suposo, no?
Tot el pes de la banda sonora i el que significa recau sobre l'orgue, aquest ésser humà artificial que canta. Però no només això, sinó que a més agafa un cor humà, però no el fa servir per cantar, com estaríem entès, sinó per veure fins on pot alienar la veu humana per fer altres coses. Per exemple, el vent, la majoria de vent que se sent dintre la banda sonora és el cor humà respirant, que acaba provocant un efecte similar al vent. O tocar el piano amb micros amb el cor davant, amb la boca oberta, perquè provoqui un ressò diferent del piano.
Hòsties, quines complicacions.
Sí, sí, amb raó té tanta personalitat, no? Aquesta banda sonora està construïda d'una altra manera.
Per això hi ha gent que la posa tan incòmoda, perquè realment s'acaba tractant d'una perversió del que pot fer l'ésser humà.
Una modificació.
Som gent perversa.
Sí, sí, sí. I això que la pel·lícula parla de la força de l'amor.
Exacte.
Sí, per una música perversa. Bueno, que comentem allò, la força de l'amor es medeix per newtons per abraçada. Home, perquè al nivell de la pel·lícula tot és científic. O sigui, hem de trobar la manera de medir la força de l'amor.
Doncs mira, força de l'amor és poder tornar a casa després de no sé quants anys a l'espai, no?
Va, sí, detalls. Realment tampoc acaba tornant a casa, però sí amb la família.
Sembla una família. En la pel·lícula, en el guió original, no.
No?
En el guió original, el senyor Matthew McConaughey queia en el forat negre i acabava la pel·lícula amb la nena sola.
Ostres! Que guai! Sort que li van canviar el final, perquè ja és un dramón amb un final més o menys feliç.
No recordo si era el... No me'n recordo si era el productor o si era intern dels germans Nolan que van decidir canviar el final per aquest més feliç. Però precisament la majoria de crítiques que he llegit sobre la pel·lícula en si parlen del final, el moment Tesseract estrany dintre el forat negre. Tot això són les crítiques.
Home, és que el que passa dins del forat negre, realment, quan estàs veient la pel·lícula per primer cop, et quedes en xoc i penses... Hi ha una part de tu que dius, jo això no ho assumeixo. I hi ha una altra part de tu que dius, si m'ho crec, fins al final, no?
Exacte.
I hi ha una divisió de...
Però tampoc, ells tampoc ho tenen clar, el que ha passat, quan ho expliquen més tard sobre el que va passar en el forat negre.
No, però em refereixo a aquella escena que, no, sí, que sí, sí, surt sí. Per allà flotant, no? I, no sé, passen una sèrie de coses que no són lògiques, científiques o comuns. Són una cosa completament diferent que no s'ha vist mai abans.
Sí. Suposo que són la part de ficció que s'acaben permetent per sí. Donar-li el gust a l'espectador i tenir un final més rodó. Però, clar, si anem al final anterior... No m'estranyaria que la idea original de Hans Zimmer amb aquest guió fos acabar la pel·lícula amb el tema simple, tal com comença, perquè s'acaba tractant de la nena que ha perdut el seu pare. Per tant, tota aquella evolució acaba desapareixent.
Tira enrere, clar. Tot el sentit del món. Doncs déu-n'hi-do com hem pogut treure suc d'aquesta banda sonora. Recomanes a algú que no hagi vist la pel·lícula que la vegi per la banda sonora o que comenci, que escolti només la banda sonora i després vegi la pel·lícula?
No, que vegi la pel·lícula i la banda sonora. Perquè, com he dit, es complementen perfectament. Un pot escoltar la banda sonora i quedar-se mínimament meravellat, un pot veure la pel·lícula en silenci i dir no està malament... Però la combinació dels viatges que fan les dues coses alhora és el que, per mi, acaba fent que Interstellar sigui potser una de les peces, potser Mestre si s'exagera moltíssim, però a ser recordades durant molt temps, dintre el món de l'art.
Doncs per mi també. Després de processar totes aquestes coses que et deia, per mi Interestelar està en el top i m'enfada molt quan la gent la compara amb Gravity, que per mi no té res a veure i és completament buida en comparació. Però no obrirem aquest debat.
No, perquè el tancaríem ràpid. Aquí estem tots a tard. Sí.
Doncs moltes gràcies, Ferran Peig, per passar per Ràdio Sabadell. Esperem que puguis tornar aviat per desglossar-nos noves bandes sonores.
I tant, encantat.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses. Per exemple, una extensa crònica del Festival de Terror de Molins, aquesta 37a edició del certamen. I també us parlarem de la Diada Nacional de Sopolesa, que anirem a aquest programa que fan a Olesa de Montserrat a gaudir de tots aquests esdeveniments friquis. Que vagi molt bé. Adéu-siau.